L'Hora del Consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Doncs a aquesta hora que volem encetar una nova hora del consumidor, i és que en el nostre espai dedicat al món del consum, en més d'una ocasió hem fet mencions als serveis bàsics, però quins són exactament els serveis bàsics i, sobretot, quins drets tenim les persones consumidores com a usuàries d'aquests serveis? En els propers minuts parlem d'aquesta qüestió amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Beta Bat, a qui donem ja la benvinguda. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Parlem, va, d'aquests serveis bàsics i dels drets que tenim com a usuaris d'aquests serveis. Quins serien aquests drets?
Bé, Joan, abans de tot, primer de tot m'agradaria destacar que el nostre Codi de Consum, el Codi de Consum de Catalunya, ens reconeix a tots els consumidors i consumidores uns drets bàsics, com per exemple el dret a la informació, n'és un, el dret a la indemnització i la reparació de danys, el dret a la protecció de la salut i la seguretat, d'entre altres. També el nostre Codi de Consum estableix que hi ha uns col·lectius, això és important, que hi ha uns col·lectius de consumidors i consumidores que han de ser protegits especialment per la seva vulnerabilitat. M'estic referint, evidentment, a la gent gran, als infants i a les persones malaltes. És important destacar això. A més, també el Codi de Consum defineix un seguit de serveis, que és el que tu m'has preguntat, que reben la consideració de serveis bàsics perquè són serveis que entenem que són essencials per la vida quotidiana o bé perquè són d'ús molt generalitzat. Per tant, serveis essencials per la nostra vida o bé perquè hi ha un ús molt generalitzat d'aquests serveis. I cal destacar que les empreses que presten aquests serveis, és a dir, els essencials i generalitzats, han de complir unes exigències molt concretes per garantir el dret a reclamar dels seus clients. Per això en diem serveis bàsics.
Comencem, si li sembla, per concretar quins serien els serveis que reben aquesta consideració de bàsics, eh?
Sí, com he comentat, són serveis necessaris per la vida quotidiana o que tenen un ús molt estès a la societat. A ningú se'ns escapa pensar, doncs, en els subministraments d'aigua, llum i gas. Necessitem aquests serveis per poder viure, no? Aigua, llum i gas. Avui en dia ja podem considerar la telefonia i l'internet.
Ja va, com a bàsic,
avui en dia, sense telefonia i internet ja no som ningú, sí o no? Per tant, també és bàsic. En aquest cas seria perquè és molt generalitzat. A l'altre és essencial i aquest cas seria molt generalitzat. Val? Els transports, evidentment, és essencial i generalitzat i cada cop hauríem de tenir més xarxes de transports que ens puguem desplaçar. Evidentment, els serveis bancaris i les assegurances. Per què dic evidentment? Perquè avui en dia les assegurances són requerides en qualsevol servei que prestem. Sempre hi ha el seguro pertinent. I finalment, com no pot ser d'una altra manera, els serveis sanitaris i assistencials. Aquests serien, evidentment, essencials per la nostra vida quotidiana.
Per dins una mica d'aquests requisits especials que han de complir les empreses de serveis bàsics a Catalunya.
Doncs bé, les empreses que presten aquests serveis a Catalunya, insisteixo, a Catalunya, perquè això està regulat en el nostre Codi de Consum. Com sabeu, la Generalitat de Catalunya, el Govern de Catalunya, tenim competències exclusives en matèria de consum i, per tant, tenim el nostre Codi propi de Consum. Això està regulat en el nostre Codi. Doncs ha de tenir obligatòriament, i això ho estableix precisament el nostre Codi, per poder donar aquestes garanties d'aquests serveis bàsics i en aquestes persones, doncs estableix obligatòriament dos canals a disposició de la seva clientela per fer arribar reclamacions. Aquests canals són, com he comentat, són dos. D'una banda, el número de telèfon gratuït per reclamacions, insisteixo, el número de telèfon gratuït per reclamacions, això vol dir que quan tu tens una incidència amb un servei de telefonia, aquest servei de telefonia ha de tenir un número de telèfon perquè tu puguis reclamar. I aquest número de telèfon ha de ser gratuït.
Per tant, aquells 806 i aquestes coses estranyes, res.
No. Val? Tots els serveis bàsics han de tenir un telèfon gratuït per reclamar, no per fer atenció al client, que és diferent. Si tu vols interposar una reclamació, llavors ha de ser gratuït. Val? Aquest és el primer canal. I el segon canal és una adreça física, o sigui, un establiment, un lloc on tu puguis anar a Catalunya, on la clientela pugui ser atesa en relació a qualsevol incidència o reclamació. És a dir, un servei de telefonia, posem per exemple, per seguir l'exemple, ha de tenir aquest telèfon gratuït, però a més ha de tenir una sucursal o un establiment on, si tu no vols fer-ho per telèfon, puguis anar en el seu local i presentar la reclamació física. Això és important, val? Això ho estableix el Codi de Consum. Dos canals. Uh-huh. A més, recordem que les empreses de serveis bàsics, les que hem dit abans, han d'informar d'aquestes dues vies per reclamar tant els seus contractes com a les seves factures. Què vull dir amb això? Tu, si no se t'informa, el que parlàvem l'altre dia del dret a estar informat, no?, de la informació, sí. Si a tu no se t'informa, tu no saps que tens aquestes dues vies. Per tant, en les factures sempre s'ha de posar. Si vols una reclamació, truca aquest número de telèfon o et pots desplaçar a tal adreça per presentar la reclamació o denúncia o la queixa. Finalment, també han d'informar si estan adherides al sistema arbitral de consum, que d'això ja en parlarem un dia concret, espero, perquè des de l'agència aprofito l'avinentesa per comentar-vos que l'agència té com a objectiu estratègic, ja ho estava el 2019 i continuarem el 2020, que les principals empreses d'aquest país estiguin adherides al sistema arbitral de consum, perquè, com vam comentar, és un instrument extrajudicial per la resolució de conflictes en matèria de consum gratuït i molt més ràpid. Per tant, d'aquesta manera també assegurem el dret que tenim les persones consumidores. Uh-huh. I finalment, pel que fa a la pregunta d'aquests requisits, com totes les empreses, han de garantir que els clients tinguem constància de la presentació de les reclamacions.
Uh-huh. Em deia, per exemple, una companyia telefònica, no?, ha de tenir un número de telèfon gratuït, però també ha de tenir aquesta adreça física a Catalunya. Eh? Estem parlant del mateix en tots els casos? Per exemple, i per no dir marques, una companyia d'aquelles que jo puc fer les compres a través d'internet ha de tenir una adreça física a Catalunya on jo m'hi pugui adreçar?
Evidentment.
Sí, eh?
En principi, és el que estableix el Codi de Consum, com he dit abans, són aquestes dues vies. Ho pots fer. Això en els serveis bàsics.
Bàsics, eh?
Bàsics. Uh-huh. Només en els serveis bàsics. Per què? Ja hem dit que són uns serveis diferenciats de la resta. La compra d'una
diferent.
Roba...
Bàsic, com que ha dit un banc electrònic, per exemple.
Ha de tenir una prenda de roba, no. Uh-huh. Perquè no és un producte bàsic. Uh-huh. Què és bàsic? El que acabo de dir, llum, gas, electricitat, servei de telefonia i internet, transports, tots aquests han de tenir aquestes dues vies. Mm-hmm. Sí, evidentment, tenen la seva pàgina, però també han de tenir, perquè ho estableix el Codi de Consum, doncs un telèfon, mm-hmm, o un lloc presencial,
a més
per presentar la reclamació.
Per tant, ara sí, si tenim qualsevol incidència relacionada amb un d'aquests serveis bàsics, com hem de reclamar? Què hem de fer?
Doncs, en primer lloc, podem trucar al telèfon gratuït, el que hem comentat, el telèfon gratuït d'atenció al client, per deixar constància de la nostra incidència. Això és de sentit comú, però a vegades ens trobem amb queixes o precisament reclamacions de que no hi ha aquest número de telèfon on tu pots reclamar. Per tant, primer, trucar per telèfon, el telèfon gratuït, insistim, gratuït. No et poden cobrar res. Per tant, truqueu sense cap problema. Encara que us facin esperar, sabeu que la trucada és gratuïta. O bé, també, evidentment, pots demanar els fulls oficials de reclamació, queixa o denúncia, aquests fulls que a vegades hem comentat, a l'establiment o botiga de l'empresa, no? Mm-hmm. És el que hem comentat. Tots aquests establiments presencials, evidentment, estan obligats a tenir aquests fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, perquè, a més, també ho estableix com obligatori el Codi de Consum i l'Agència Catalana de Consum és la responsable de fer arribar aquests models de...
Vella, perquè això passi,
I a més han de tenir un cartell ben visible, que això no passa sempre i nosaltres insistim, han de tenir un cartell ben visible en el qual s'informi que tenen aquests fulls a disposició de tothom que els demani. Uh-huh. O sigui, els usuaris, els consumidors i consumidors, hem de visualitzar que aquell establiment té els fulls de reclamació. Igualment, la resta d'empreses que no són serveis bàsics, o sigui, les que no són serveis bàsics, tenen fins a un mes per respondre a la reclamació. Si no es donen, com hem comentat, si no es dona una resposta satisfactòria en aquest termini, és a dir, quan tu poses una reclamació, l'empresa té un mes per contestar. Això ho regula així el nostre codi de consum, no altres, però el nostre és així. Es dona l'oportunitat a l'empresa perquè tingui un mes per solventar la teva reclamació. Si passat aquest mes l'empresa no et dona la resposta satisfactòria que tu esperes o senzillament no respon, poden passar les dues coses, llavors sí que pots presentar la reclamació a l'Agència Catalana de Consum o a l'OMIC, juntament, evidentment, juntament amb el comprovant de que has fet la primera reclamació a l'empresa.
Vies de resolució, quines vies hi podem trobar?
Doncs en podem trobar dues, principalment. La primera és la mediació, que la mediació es fa sempre, i és tan senzill com hi ha un professional mediador.
És preferible, diguem-ne.
Sempre des de l'agència o des de qualsevol OMIC, la primera instància que fem és la mediació. Per això tenim personal format i especialista en temes de mediació per arribar a un acord entre les dues parts. I en el cas de que no s'arribi a un acord i l'empresa estigui adherida a l'arbitratge, llavors sí que podem fer arbitratge de consum com un sistema, com he comentat abans, extrajudicial i voluntari i gratuït per la resolució del conflicte, no cal anar a la via judicial. Però en aquest cas, així com la mediació no, en el cas de l'arbitratge, és necessari que l'empresa estigui adherida i que el consumidor o consumidora ho demani. Cada cop hi ha més empreses que s'adhereixen al sistema d'arbitratge.
Per tant, com a consumidor també és millor fixar-se en aquelles empreses adherides, entenc.
Sí, perquè et dona aquest segell de qualitat i de fidelitat. És a dir, quan una empresa està adherida, vol dir que està predisposada a complir totes les exigències del codi de consum, però a més que la feina que fa o el servei que presta té una garantia. No s'ha d'amagar de res.
Per tant, és garantia per l'empresa i és garantia per al consumidor, els dos surten guanyant.
Exacte. Surten guanyant tots dos, perquè a més la resolució és gratuïta per les dues parts. El litigi no... Llevat que hi hagi un peritatge, abans el que s'ha de pagar és el peritatge.
I també
però
deia...
no hi ha costos judicials. I per reclamacions de quantia inferiors a 5.000 euros o 2.000 euros et surt a compte.
També em deia, ja en tornarem a parlar d'aquest arbitratge i d'aquesta...
Sí.
D'incloure's no? dins d'aquest arbitratge, però cada dia en són més les empreses gràcies a la campanya de
nosaltres, evidentment, estem fent una campanya important perquè pensem que hi ha empreses que no estan adherides senzillament perquè ho desconeixen, no perquè no vulguin. Per tant, hem de fer campanyes perquè aquelles empreses que tinguin aquesta informació tinguin l'opció de poder de sol·licitar estar adherides i formar part de la relació, però nosaltres tenim una relació que està penjada, si tu pots assignar quines empreses, evidentment les de serveis bàsics, la majoria d'elles ja estan adherides al sistema, però les que encara no hi estan, estem treballant perquè l'any que ve siguin una realitat.
Sigui com sigui, també ens ha dit que les empreses han de garantir que tinguem constància de la presentació de qualsevol reclamació. Com ho han de fer, això?
Doncs sempre que fem una reclamació hem de tenir alguna prova, perquè si no tens una prova, malament, de la presentació d'aquesta reclamació. Per què? Perquè la necessitarem, o sigui, l'agència o l'OMIC, la necessitarà si finalment volem recórrer a qualsevol organisme públic de consum. És a dir, si tu poses una reclamació però no m'ho demostres que l'has posat...
Com ho fem, com això,
ho
no?
Com ho fem, no? També aprofito per recordar que la reclamació prèvia a l'empresa és obligatòria. El que he dit abans, primer, sobretot, es reclama a l'empresa o al prestador del servei. No? I perquè sense aquesta reclamació prèvia, des de consum no podem intervenir. I no podem ni procedir ni a la mediació ni a l'arbitratge. És molt senzill. Reclamació a l'empresa... Passa un mes que no et responen o el que responen no estàs d'acord, Agència Catalana de Consum o OMIC.
Dic que l'agència és conscient que el darrer pas on vol arribar precisament és aquell arbitratge que dèiem.
Mira, a diferència d'altres codis de consum, Generalment es regula directament la presentació de la reclamació directament a l'organisme de consum. Uh-huh. En el nostre codi es dona l'oportunitat que l'empresa tingui aquest mes per dues raons. Una, perquè l'empresa també sigui conscient de que hi ha un servei que està prestant que no ho està fent prou bé, per tant li dona la possibilitat de millorar. Uh-huh. I hem d'anar sempre cap a la millora de la prestació del servei, això és veritat. I dos, perquè si es pot arreglar d'entrada entre les parts, per què cal perdre temps anant a l'organisme públic que després s'ha de posar en contacte? És a dir, és una bona opció que regula el nostre codi perquè la resolució del conflicte sigui el més aviat possible entre les dues parts i que les dues millorin. Uh-huh. I si no és així, llavors sí que tens, després d'un mes, doncs pots acudir a l'agència per fer la mediació o l'arbitratge. Val? A vegades ens ho han preguntat i jo insisteixo, aquest termini d'un mes és important pel model de política pública de consum que tenim en aquest país. Uh-huh. Afavorir l'empresa i també el dret de les persones consumidores. Sense l'implicació de tots dos és impossible millorar amb les polítiques de consum. Val? Què més podria dir-te? Aquesta obligatorietat que comentàvem de reclamar primer l'empresa és tan senzill que és el que t'he comentat, si és així, el conflicte es resol d'una manera molt ràpida i senzilla. Això és si hi ha bona voluntat, i cada cop, us ho he de dir, les empreses també estan tenint en compte les polítiques de consum a les seves estratègies empresarials, amb la qual cosa sí que notem que hi ha una voluntat també de l'empresa de resoldre el conflicte d'una manera ràpida i senzilla.
Trobo que fa bé de dir-ho, perquè a vegades es veu consum com allò en contra de les empreses, i no va per aquí mai.
Consum, jo insisteixo, consumidors ho som tots i totes, ho consumim des que ens aixequem fins que ens anem a dormir, des que naixem fins que morim, per tant, forma part de les nostres vides.
O moltes empreses són consumidores, també.
Exacte. I és una política pública del país. És un model de país. Per tant, en aquesta política pública hi som tots. Mm-hmm. El que presta els serveis i els que rebem o consumim. Consumim tot el dia. Per tant, quan tots i totes ho fem, ens hi posem d'acord i ho fem millor, les nostres polítiques de consum seran molt més satisfactòries pels propis consumidors i consumidores, però també per les empreses establiments que presten els serveis. És una màxima de qualitat, no? I de també rigorositat i de respecte dels drets i les llibertats d'aquest país, no? Una bona política de consum.
En tot cas, que me'n vaig per les branques, la manera de tenir constància d'aquesta reclamació dependrà, suposo, de la via per la qual reclamem, no?
Evidentment. Si fem la reclamació, com hem comentat abans, per telèfon, doncs, en aquest cas, quina serà la prova? Doncs, el número d'incidència. Mm-hmm. Important. Com que he dit el número d'incidència, quan fem una reclamació via telefònica, si us plau, demanem el número d'incidència, perquè si no, no podran identificar la teva reclamació, la teva queixa o la teva denúncia. Mm-hmm. Val? Si reclamem presencialment, és a dir, si vas a una botiga i reclames a la botiga o establiment, amb els fulls oficials, aquí ja tens una comprovant documental, que són els fulls, no? I de vegades també reclamem per formularis web i cada cop ho estem fent més perquè un dels temes que també regula el Codi de Consum és que hem d'estar molt propers als ciutadans i ciutadanes. I avui en dia, amb les noves tecnologies, estar proper al ciutadà vol dir posar pàgines web que facilitin que tu puguis fer des de casa teva còmodament sense necessitat de desplaçar-te.
De fet, a l'Agència Catalana del Consum ja ho feu.
Ja ho fem, i és més, hem millorat la nostra pàgina web per les reclamacions, denúncies i queixes perquè sigui molt més fàcil. Val? Llavors, si ho fem per formulari web, en aquest cas, quan presentem la denúncia via formulari web, rebem un correu electrònic conforme et diu la seva denúncia ha estat
efectuada,
admesa, i et dona, ja tens aquest mail, que és el comprovant. I si reclamem per correu postal, ja ho veus, tenim moltes vies per reclamar, o sigui que si no ho fem és perquè no. Doncs en aquest cas tenim el correu certificat, tenim el comprovant del correu certificat.
Què podem fer els consumidors davant de qualsevol incompliment de les empreses pel que fa a aquests requisits que ens comenta?
Doncs si qualsevol empresa de serveis bàsics, estem parlant de serveis bàsics, eh? Uh-huh. Val per tots, però ara estem parlant de serveis bàsics. Incompleix aquests requisits que, insisteixo, regulats en el Codi de Consum, no amb els trec de la barretina, estan regulats en el Codi de Consum. Els consumidors ho poden denunciar, evidentment, davant de l'Agència Catalana de Consum, perquè nosaltres, l'Agència Catalana de Consum, o les OMICS, el que fem és fem les comprovacions necessàries i, si s'escau, no sempre, però si s'escau, evidentment, sancionem aquelles empreses que hagin actuat incorrectament. Per tant, primer, inspecció, i si el resultat de la inspecció és una infracció establerta en el Codi de Consum, sanció. I així, i que entenguin que hi ha una sanció per un motiu determinat i, per tant, que subsanin aquest motiu. Mm-hmm. Val? Això seria...
Per tant, tenen l'obligatorietat, sí, de solucionar aquella queixa.
Imagina't un servei bàsic que no té el seu telèfon d'atenció, mm-hmm, de reclamació gratuïta, no? Com comentat abans. Doncs nosaltres fem la inspecció i, si és així, sancionem, però obliguem a que, evidentment, posin aquest telèfon per reclamar d'atenció gratuïta. Això és un exemple, eh? Mm. Quasi totes ho tenen, però en qualsevol cas poso aquest exemple
perquè... si no passés.
És a dir, nosaltres fem orientació i, evidentment, informació, però també protecció en el moment que s'incompleix, i la protecció és la inspecció i la sanció. Mm-hmm. Són les quatre potes que tenim a l'Agència Catalana del Consum. I també, evidentment, les denúncies es poden presentar amb el formulari web que sempre comentem, mm-hmm, que està en la nostra pàgina web de consum.gencat.cat.
Ara el recordarem, eh? Consum.gencat.cat també, però convé recordar que des de l'agència fa mesos que impulseu, sí, unes taules de diàleg amb representants d'empreses de serveis bàsics per millorar l'atenció que donen als seus clients, no? De fet, aquí n'hem parlat en diverses ocasions d'això.
Sí. De fet, mira, una mica per ser coherent amb el que us he comentat fins ara, quan vaig entrar com a directora de l'Agència de Consum, vaig pensar, la millor manera també de fer millor tots plegats la nostra feina i, per tant, garantir aquests drets a les persones consumidores, uh-huh, és ser en una taula i entre nosaltres com a representants dels consumidors i consumidores, però també havíem de seure amb les empreses per veure què podíem millorar i com fer millor la nostra feina. Uh-huh. El resultat va ser que vam fer una primera taula de diàleg, que nosaltres diem diàleg, però de fet no només és diàleg, sinó també diàleg i compromís.
Mediació, val? I compromís.
Exacte. I... Uh-huh. Va ser precisament amb serveis bàsics, posteriorment vam fer la de serveis de telefonia, uh-huh, perquè és on tenim moltes reclamacions, i aquí vam dir, escolta, tenim aquestes reclamacions, com podem tots plegats millorar aquest servei perquè no hi hagi tantes reclamacions. Això és una política pública per millorar el dret de les persones consumidores. I, si tot va bé, la setmana que ve, doncs, farem les de transport aeri, que són els tres àmbits on majoritàriament
hi ha més reclamació,
tenim més reclamacions. És la millor manera, des de l'agència, de donar resposta als consumidors i consumidores de Catalunya perquè els serveis siguin degudament prestats i consumits. Mm. Aquí és qüestió de drets i de deures, i s'han de fer les dues coses. Els drets per part de les empreses, però també els deures per part dels consumidors i consumidores d'entre tots plegats fer treballar millor i fer més gran aquest país, no?
Escolteu, si voleu més informació, molt fàcil. Només heu d'entrar al web a consum.gencat.cat, ConsumCat a Twitter, a Facebook, a Instagram, a totes les xarxes socials o a l'aplicació per a mòbils d'InfoConsum. Deixeu-me que saludi un moment. La tenim aquí a l'estudi també, a Mercè Raga. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
De seguida ens portes tota la informació en breus, però és que t'interessarà això, eh? Els propers dies parlarem del Black Friday.
Ja és aquí.
Un clàssic ja, eh?
Ja està tocant la porta.
Un clàssic ja, de les compres de Nadal. Per qui no ho sàpiga, què és això, el Black Friday?
De fet, el Black Friday és, nosaltres ja ho entenem com l'inici de la campanya de Nadal, eh? I és aquell dia, aquells dies, en principi és un dia, ja ho diu Black Friday, però que hi ha ofertes molt interessants per motivar i escalfar motors, que dic jo, de campanya de Nadal. Però és per això que des de l'agència doncs, també fem campanyes de consells on aconsellem un consum responsable i també donem consells perquè fem unes compres que no tinguem ensurts després a l'època del Black Friday. Com que hi ha ofertes, i són ofertes ja mineres, poden haver-hi ofertes que puguin ser enganyoses, no? Per exemple...
Avancem un rei, això es fa, allò de pujar el preu per després baixar-lo.
I el que hem comentat abans a l'agència, un dels nostres objectius també és protegir a les persones consumidores, i la millor manera de protegir és informar i donar consells. Si tu estàs informat o informada i et donen consells, faràs un consum responsable quan vingui el Black Friday, que és una bogeria, evidentment.
Doncs
escalfar motors.
Els propers dies
motors,
parlem
no?
d'aquesta bogeria.
Perquè el Nadal és aquí, no ens en donem compte.
Jo he dit ara la Mercè per fer una mica de broma, però a mi m'agrada molt comprar, també.
I perquè ets més tu, Joan.
Però comprar és poc comprar. L'únic que nosaltres, des de l'agència, que diem, comprem
doncs, responsabilitat.
Responsablement. I, a més, et donem consells per que no tinguis un ensurt, per no dir una altra paraula.
Doncs va, que el proper dia en parlem de tot plegat. Beta Bat, directora de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Joan.
Fins la propera.
Fins la propera.